Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia. De temps rúfol, cel tapat i pluja i plugims intermitents seran els meteors protagonistes per donar la benvinguda al mes d'abril.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Dia 1 d'abril, oblidarem aquest març, esperem oblidar-lo ben aviat i esperem que l'abril comenci, segurament començarà amb molt males notícies pel que fa a la saturació de les unitats de cures intensives, a la xifra de morts, a la xifra d'infectats. Males notícies, però la perspectiva, l'expectativa és que d'aquí a pocs dies puguem dir que està començant a reduir-se la corba de contagis i d'aquí uns quants dies més puguem dir que s'està reduint la corba d'infectats. Avui al Supermatí ens centrarem a explicar què és el que està passant amb la població més vulnerable de la nostra comarca, que és la gent gran. Ja sabeu que és les persones que més poden patir aquest coronavirus i en els últims dies us hem estat explicant que hi ha hagut 8 morts a la nostra comarca. La immensa majoria han passat a la residència Palafrugell Gent Gran. Avui parlarem amb la directora de dependència del Servei de Salut del Baix Empordà perquè ens expliqui quina és la situació en aquesta residència i si realment han pogut aïllar aquests casos. I com ja us hem explicat algun dia aquests dies passats, ara els casos sense símptomes s'han desplaçat a l'hospital de... s'han desplaçat a un hotel de Palamós. Això us ho explicarem avui al Supermatí, un supermatí en què també parlarem amb la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, una de les dels establiments que han hagut de tancar per culpa del coronavirus, per culpa de la crisi actual, i explicarem això, com ho estan vivint. Les 8 i 2 minuts, benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Transmetem conjuntament aquí a Ràdio Capital, a Extra FM Costa Brava i a Ràdio Bisbal. Titulars d'aquest matí. Gerard Descats, bon dia.
Bon dia, Dani.
Nova víctima per coronavirus a Palafrugell, gent gran. Eleva 8 els morts al Baix Empordà amb Covid-19.
És la 8a víctima de coronavirus al Baix Empordà des que va començar el recompte per part dels serveis de salut integrats del Baix Empordà de la pandèmia del coronavirus.
Com us deia, avui parlarem amb la Nuri Comas, la doctora Nuri Comas, que és directora de dependència del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Trucarem aquí a Palafrugell, gent gran, perquè ens expliqui quina és la situació en aquests moments. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Tanquen tots els consultoris locals del Baix Empordà per la crisi del coronavirus.
Els que queden tancats són els de Pals, Begú, Verges, l'Estartit, Sant Antoni de Calonja, Ullestret, Ultramort, Cursà, Fuixà, Fonteta, Parlavà, Rupià i Vulpellac. A canvi, el cap de Palamós amplia el seu horari i també obrirà els caps de setmana de 8 del matí a 8 del vespre. També seguiran oberts els centres d'atenció primària de Palafrugell, Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà.
Per tant, tothom que tenia una cita inajornable als caps tancats, doncs segurament els informaran quin és el seu nou cap de referència, en tot cas el que estigui més proper a la seva zona. Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
Segons la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, un 20% dels comerços de la demarcació no podran remuntar després de la crisi del coronavirus.
Sí, així ens ho afirmava ahir Eduard Bosch, president de la Cambra, a l'entrevista d'aquest programa. Bosch apuntava que estem vivint en una situació econòmica molt complicada i que a Girona ja s'han presentat 7.625 ERTOs amb més de 40.000 afectats.
De seguida escoltarem què és el que ens va dir. Mentrestant, la confraria de Palamós treballa amb serveis mínims assegurant la subhasta del peix.
Mentre aquest cap de setmana el Padre Major assegurava a Ràdio Capital que segurament s'acabaria tancant la confraria de Palamós, l'Assemblea General ha decidit decretar serveis mínims.
Després ho expliquem. I 4 barques de Palamós, per cert, han donat 8.000 euros per lluitar contra el coronavirus.
Es tracta de les embarcacions Mandorri, Juan y Virgilio, Perla de Palamós i Tiacinta, que han aportat així els beneficis íntegres de l'única jornada de pesca que aquestes barques varen poder realitzar la setmana passada.
I no deixem la zona marítima de la nostra comarca, en aquest cas marxem cap a Tamariu, perquè han detingut dues persones per entrar en un habitatge d'aigua gelida.
Els fets van passar aquest diumenge a la zona residencial d'aigua gelida a Tamariu. Els denunciants també tenen un càrrec per trencar el confinament i un d'ells per conduir sense permís de ciclomotor.
Les 8 i 5 minuts, Sandrín Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Dip Salut entrega 30.000 mascaretes de protecció a les comarques de Girona.
La primera entrega ha estat el divendres 27 de març i continuarà tota aquesta setmana. Les mascaretes han estat confeccionades amb material antivíric homologat i estan destinades als professionals d'atenció directa, com ara treballadors socials i policies locals.
Eugènia Güell, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Les farmàcies locals de Sant Feliu de Guíxols que estiguin de guàrdia allargaran el torn durant tota la nit.
Així estaran sempre a l'abast. A més, l'Ajuntament també ha anunciat que trucaran a les persones majors de 70 anys per fer seguiment personalitzat i veure si necessiten alguna cosa.
I per la seva banda, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat una mesura semblant.
Sí, exacte. En el cas de Calonge i Sant Antoni ho faran amb les persones majors de 75 anys. També han anunciat que ja han repartit les targetes menjador i que han creat dues noves brigades d'emergència.
Mentrestant, per la seva banda, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha decidit retornar una part de la quota del mes de març de l'escola Bressol Municipal Guirigall.
Sí, del 13 al 31 de març ha estat tancat pel confinament del coronavirus i, per tant, es faran en concret 61 devolucions amb un munt econòmic d'uns 5.000 euros.
Gràcies, Eugènia. Palafrugell col·labora amb la campanya Establiments Segurs contra la Violència Masclista.
Sí, ja s'han repartit cartells a tots els establiments oberts del municipi que informen que durant aquests dies de confinament, si hi ha dones que senten que casa seva no és un espai segur per elles o els seus fills i filles, des d'allà trucaran per elles al 900 900 120 o al 112.
Doncs ja ho sabeu, després ampliem aquesta informació. Mentrestant, l'Ajuntament de Begur aixeca la suspensió de la tramitació de llicències d'habitatges d'ús turístic.
El consistori va aprovar el passat 26 de març l'aixecament d'aquesta moratòria, que es trobava vigent des del setembre del 2019 i s'ha fet efectiva aquest mes coincidint amb l'entrada en vigor de la nova ordenança municipal.
I acabarem el repàs de l'actualitat del Baix Empordà marxant cap a la Bisbal amb Manel Magrinyà. Bon dia.
Bon dia i bon confinament.
Doncs sí, el bisbalenc Akram Garijo, alumne de l'Institut de la Bisbal, és un dels premis cracs de l'UDG.
En efecte, Dani, aquest alumne de l'Institut de la Bisbal ha estat guardonat amb el premi corresponent al compromís social pel seu treball de recerca, que s'anomena Els nous bisbalencs i tu, d'on ets?
El focus principal d'aquest treball és la immigració que rep constantment el nostre poble, la Bisbal d'Empordà. I per què he triat aquest tema? Perquè sóc descendent d'immigrants, és un tema que visc cada dia i també perquè és un tema d'actualitat.
Més enllà del Baix Empordà, avui us hem de parlar de les 177 morts i més de 1.200 casos de coronavirus a Catalunya en les últimes 24 hores. És l'últim balanç que ha fet el govern català, que va fer ahir a la nit, a última hora de la nit. I el govern espanyol, que ha aprovat una moratòria de les quotes a la Seguretat Social d'autònoms i de petites i mitjanes empreses durant 6 mesos. És una mesura que s'emmarca dins del pla de xoc per mitigar els efectes econòmics de la pandèmia del coronavirus. La moratòria del pagament de les quotes s'ha anunciat després de la reunió del Consell de Ministres durant una compareixença informativa telemàtica on han estat presents els vicepresidents Pablo Iglesias i Nadia Calmiño i la ministra portaveu Maria Jesús Montero. A més, l'executiu també ha decretat l'ajornament del pagament de deutes a la Seguretat Social fins al 30 de juny i una moratòria sense interessos dels pagaments de les quotes pels dies treballats del mes de març. A Espanya, mentrestant, hem tingut un rècord de mort en les últimes hores on han tornat a pujar els contagis. Veurem si en les properes hores això... Si aquests últims últims registres corresponen a l'increment que es viu, ja us ho explicava ahir, després que durant el cap de setmana es comuniquin menys contagis i menys morts. I ara hem d'anar cap a Itàlia, perquè deixaran que els nens surtin de casa una hora al dia, malgrat el confinament. Això sí, han d'anar sempre acompanyats per una persona, mantenint les mesures de seguretat i no anant lluny de casa. Aquestes són les notícies més destacades del dia. Per cert, que ahir vam conèixer que a Catalunya la selectivitat es farà del dia 7 al dia 9 de juliol. 7 i 8 i 9 de juliol. Pels estudiants de batxillerat que ens estigueu escoltant, que us sapigueu, això us interessa. A més, seran unes proves més flexibles i els alumnes tindran més opcions d'examen per escollir. Per si els toca una de les preguntes que no han pogut estudiar, doncs puguin escollir-ne una altra que sí que han pogut fer a classe. Les 8 i 10 minuts. Repassem la previsió meteorològica per les properes hores amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Què ens espera? Tenim ja el pic, ara que parlem tant de pics, ens arriba ja el pic de pluges dels propers dies?
Doncs entre avui, més cap al final del dia, i demà dijous serà quan tindrem aquest pic de pluja, però sembla que s'ha anat descafeinant una mica respecte al que deien els models. Abans d'ahir ens donaven pluges que podien superar els 50 litres en punts del Baix Empordà, i avui ja veiem que la cosa baixa una miqueta. En tot cas, comencem aquest mes d'abril a l'expectativa de si s'acabarà complint aquella dita que diuen d'abril aigües mil. Ha començat el dia novament ennuvolat, amb cel tapat, temperatures no gaire baixes, entre els 10 i 12 graus, i com dèiem, doncs, a l'espera d'aquestes precipitacions que ja han començat en forma de plogims ahir, la passada nit i matinada, i que continuaran fent acte de presència de forma intermitent en qualsevol franja horària del dia d'avui, acumulant registres en general poc abundants, entre 5 i 10 litres. Demà continua aquesta precipitació en forma de plogims febles en general, tot i que hi pot haver ja algun ruixat una mica més intensitat demà. El vent de llevant serà també una mica protagonista, sobretot a la façana litoral, i ja ha activat un avís de perill pel Servei Meteorològic de Catalunya per onades de més de 2,5 metres d'alçada.
És veritat, això, clar, ara en un dia normal us diria molta precaució, no us acosteu a la zona litoral, però clar, ara no val la pena, no? Perquè no hi hem d'anar de cap de les maneres, vull dir que
exacte,
una onada...
L'únic inconvenient pot ser les activitats que es duguin pesqueres, que es poden veure una mica alterades.
Però sí, això sí. Però vaja, si aneu a vora mar, ara us poden passar dues coses, o que us multin o que us emporti una onada, ja està.
En tot cas, serien onades un temporalet molt suau de llevant, tampoc serien molt grans.
Molt bé. Albert, fins ara.
Adéu, fins ara.
Avui ens quedem a casa per escoltar a Gertrudis amb Avui canviem el món, una cançó que primer en Xavi Siurans va crear tot sol amb una guitarreta i finalment va fer una versió d'estudi amb la resta de components. Aquest Avui canviem el món, cançons de coronavirus.
Mirar-nos tant que trencarem la llunyania més gegant. Podem parlar-nos tant que potser ens coneixerem millor que mai. Que no pugui abraçar-te no vol dir que no pugui esperar-te fins que estiguis amb mi. Que no pugui abraçar-te no vol dir amb la impaciència de la nit. I avui canviem el món des de l'habitació, avui no ens movem d'aquest racó. I avui canviem el món, sense moure'ns fem el gest més important per l'univers. I avui canviem el món des de l'habitació, avui no ens movem d'aquest racó. Moure'ns fem el gest més important de l'univers. I avui canviem el món. I avui canviem el món.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a Ràdio Capital.
Del porxo.
Que des del porxo veu un cel.
Que no te l'acabes.
Que no te l'acabes.
Que a la nit sempre surt a fumar.
Sempre surt a fumar. I pensa en nosaltres.
Pensa en nosaltres.
I que per molt lluny que estigui...
No hem de tenir por.
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 Quan s'hi hagi de ser. Quan s'hi hagi de ser.
Quan s'hi hagi de ser.
Quan s'hi hagi de ser.
Quan s'hi hagi de ser i serà.
I serà.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho. Ara i sempre. Hi som. Tota la redacció de Ràdio Capital volem agrair la feina a tot el personal sanitari i de protecció civil per ser-hi sempre. Però ara, més que mai. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. A la Ràdio de l'Empordà.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Cal protegir la gent gran i les persones amb malalties cròniques i evitar les visites als centres residencials. Es recomana que tothom que presenti símptomes respiratoris i o febre romangui a casa sense acudir al lloc de treball i limiti la seva vida social.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí. El supermatí de Ràdio Capital. Una nova mort d'aquest dimarts al centre de Palafrugell. Gent gran eleva la xifra de víctimes amb coronavirus al Baix Empordà a 8 persones. Aquest augment d'una mort arriba el mateix dia en què gairebé s'arriba als 150 diagnosticats amb Covid-19 a la comarca.
Aquest dimarts també han augmentat els diagnosticats amb coronavirus. Han passat dels 123 d'aquest dilluns fins als 147. De fet, les dades del CCIB expliquen que s'ha confirmat el primer cas de Covid-19 dels pacients ingressats a Palamós Gent Gran. Els altres confirmats són 31 a l'Hospital de Palamós, 8 a Palafrugell Gent Gran i 57 professionals sanitaris al Baix Empordà. D'altra banda, hi ha 7 pendents de resultats a l'Hospital Palamosí, 29 al centre de Palafrugell i 41 professionals aïllats.
Els centres d'atenció primària i els consultoris mèdics de tots els municipis de la comarca tanquen degut a la crisi del coronavirus. Aquests canvis s'apliquen des d'avui mateix.
Exacte, a partir d'avui fins a nou avís queden tancats els consultoris locals que quedaven oberts. Són els de Pals, Begú, Verges, l'Estartit, Sant Antoni de Calonge, Ullestret, Ultramort, Corçà, Fuixà, Fonteta, Parlavà, Rupià i Vulpellac. La resta ja estaven tancats. El cap de Palamós passarà a obrir també els caps de setmana, de manera que el seu horari d'obertura serà de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 8 del vespre. Els CAP de Palafrugell, Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà continuaran amb el mateix horari d'obertura que fins ara, amb horari laboral de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 8 del vespre, i atenció continuada a les nits. Des del CIBE asseguren que es tracta d'una mesura excepcional i temporal davant de l'emergència sanitària de la Covid-19. Es preveu reobrir i tornar als horaris habituals un cop remeti el risc de contagi i epidèmia.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Directora de Dependència del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, Nuri Comas, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estan ara mateix? Ara mateix truquem, estem trucant a Palafrugell, Gent Gran. Quina és la situació? Com esteu?
Mira, de moment avui ha estat un dia de canvi important, perquè tots a la unitat on teníem tots els nostres residents aïllats, que el centre ho permet. La sort hem tingut és que és un centre nou, relativament, i permetia poder aïllar totes les persones que tenien sospita de símptomes i que els hi podien fer la prova i que al cap d'uns dies ens arribaven o confirmats o negatius. Això ens ha permès aïllar-los. A partir d'aquí, ja a partir de demà ja aquesta unitat queda sota la tutela de l'Hospital de Palamós i llavors ja ve personal més d'hospitalització. Llavors portàvem 2 setmanes fent-ho nosaltres i avui ja estem fent el canvi. Això ho permet una residència com la nostra. Hi ha residències més petites que no ho permeten.
Clar, el fet que sigui més nova.
Exacte, mm-hmm. exacte. Hi ha moltes residències, hi ha molta variabilitat de residències a tot el país, llavors ja s'estan diferenciant en diferents nivells, A, B o C, segons la seva capacitat de donar resposta als casos que puguin anar tinguent les residències.
I llavors, quina situació, en quina classificació estava la Fluxell Gent Gran?
Nosaltres estem a la classificació A, uh-huh. que és la millor posicionada en aquest sentit, que podíem aïllar els pacients, teníem una zona de 15 llits que fins i tot hi ha oxigen, llavors això permetia anar confinant a tots els pacients o sospitosos i que al cap d'uns dies es podia confirmar amb la prova en aquestes unitats i així aïllar-se de la resta del centre, cosa que moltes residències això és molt més complicat.
Per tant, estan aïllats les persones sí. sospitoses.
Sospitoses i les que estan confirmades estan aïllades, sí.
Les últimes dades que hem conegut és que a Palafrugell, gent gran, han mort 5 persones, 5 residents, un més que el dia anterior. Això són dades que vam rebre dimarts al matí. I tenim 29 persones, segons les últimes dades que ens han facilitat, 29 persones pendents de resultats i 8 persones més confirmades. Com pot ser aquest increment de persones confirmades si hi ha aquest aïllament? Perquè hem passat de 2 confirmats a 8 confirmats i de 12 persones pendents de resultats a 29.
Sí, t'explico. Els confirmats ens van arribant una vegada s'ha fet la prova, poden passar uns 3 o 4 dies fins que no obtenim el resultat. O sigui, totes les persones sospitoses que se'ls fa la prova, fins que no ens arriba el confirmat de positiu o negatiu, doncs, clar, queden amb un pendent de resultats. Llavors, sí que s'ha d'aclarir que tenim 29 persones pendent de resultats perquè nosaltres el divendres la residència Palafrugell Gent Gran va traslladar 20 persones a un hotel de Palamós. Una persona resident de Palafrugell Gent Gran que autònomes, major grau d'autonomia, no vol dir que siguin 100% autònomes, però que podien traslladar-se a un hotel. Això ha permès poder lliurar totalment aquesta unitat allà on teníem els aïllats, perquè t'he explicat que teníem 15 llits, però en aquesta mateixa unitat n'hi ha 15 més en una tala, llavors poder disposar de tota aquesta unitat lliure per poder tractar els casos realment amb malaltia. Llavors, a tots els casos que vam traslladar divendres a l'hotel, se'ls ha fet la prova. Llavors, són aquests increments de persones que, malgrat no tinguin símptomes, se'ls ha fet la prova per assegurar que estan en l'hotel de moment sense símptomes.
Clar, que la bona notícia és que aquesta vintena de persones no tenen símptomes.
Símptomes no en tenen. Se'ls ha fet la prova realment proactivament.
Clar, d'aquests confirmats n'hi ha la situació, és a dir, que una persona gran tingui doni positiu implica automàticament un cert punt de gravetat?
D'entrada hem de pensar que aquest virus realment és molt contagiós i impacta totalment amb les persones grans. Llavors, si la població entre 60 i 70 anys, el fet de probabilitat de morir quan aclareixes la malaltia està a un 0,4%, pensem que amb els majors de 80 anys això ja és d'un 3,6%. Això són dades oficials. Què vol dir? Que una persona gran que té malalties afegides, que ja són malalties cròniques i complexes, el fet de patir una malaltia com aquesta, que en persones joves també té un impacte molt, molt elevat de gravetat, doncs amb ells els ser més vulnerables afecta més. És això.
La situació al Palafrugell Gent Gran, a la residència de Palafrugell, contrasta amb la de Palamós, on hi ha una persona confirmada, un positiu confirmat, però no hi ha hagut cap mort, per sort. Quina és la diferència entre un centre i l'altre?
No, diferències substancials no n'hi han. no n'hi ha. Penseu que de les dades que s'estan difonent de residències, que se fa molt de ressò de les morts que hi ha a residències. Les residències, les persones, en principi, es queden a la residència i fan el final de vida, a no ser que hi hagin uns símptomes que no es puguin controlar, no es traslladen als hospitals. Llavors, la comparació que em poses entre Palamós, gent gran, i Palafrugell, doncs no és que existeixi res, és que de les 119, de 1.073 residències que hi ha en tot Catalunya, que hagi entrat el coronavirus, és només de 119, és un 11%. Llavors, això, però es fa ressò, no? Si entra el virus en una residència, tant pot ser aquesta com el que ha passat a Igualada o que ha passat a residències de Lleida o de Barcelona, té més impacte, no? I se fa més ressò. Però diàriament mor molta gent gran a les UCIs, als hospitals, i aquest nombre queda com emmascarat amb les dades generals. Clar. És que vull dir, sí. No hi ha res que diferenciï.
Ja.
Ja t'he dit, com un 11% només ha impactat el coronavirus a dintre les residències. Si és cert que hi ha, és el que et deia, hi ha tanta variabilitat de centres molt petits, difícils de gestionar, doncs, els aïllaments, que no es va rebre el material adequat pels professionals en el moment adequat, ara sí que estem rebent tot el material des del departament. Llavors, a l'haver tanta variabilitat, doncs, provoca de que sigui més, se faci més ressò mediàtic a les residències, però realment els professionals de les residències estan treballant al 200% amb unes condicions de personal que no són les que pot tenir un centre sociosanitari ni un hospital, i s'ha de posar en relleu la gran tasca que estan fent per afrontar tot això en un àmbit residencial, que també hem d'incloure no només residències de gent gran, sinó residències de discapacitat, residències de persones, doncs, amb salut mental. Hi ha tot un àmbit residencial que sovint és invisible.
A nivell d'assistència, de poder assistir a aquestes persones, s'han vist amb menys recursos que en un hospital?
D'una entrada, com va impactar, no? Va fer aparició el coronavirus, d'entrada sí, però realment com un hospital segur que tenim menys recursos, i com un sociosanitari també. L'únic que ara el Servei Català de la Salut d'alguna manera ha coordinat tota la part sanitària i ha integrat tots els centres residencials per territoris sota la xarxa de l'atenció primària de cada territori. D'alguna manera, cada residència normalment ja té el seu propi equip sanitari, però evidentment no té res a veure amb el que pot haver en un hospital ni en un sociosanitari. Hi va un metge, tenen unes hores d'infermera, però no és un centre sanitari, una residència. A l'haver ara la pandèmia, realment s'ha reorganitzat els serveis a nivell de territoris, i el Servei Català de la Salut ha fet pivotar sota l'atenció primària, l'atenció sanitària en les residències, i això a cada territori de Catalunya. I això ha afavorit, d'alguna manera, tenir aquest suport de l'atenció primària en els centres residencials.
El que deia és que vostè és que ja ha començat a rebre material, no? Perquè sí que al principi hi havia queixes de falta de material, ara aquesta situació ja s'ha resolt?
Sí, el material vam començar a rebre, el del Departament de Treball i Afers Socials vam començar a rebre ahir dilluns, però sí, és cert que nosaltres, des de l'Hospital de Palamós, com que gestionem moltes residències, no ha fet falta material, perquè ja l'han proveït des del primer moment des de l'hospital. Llavors, les residències que nosaltres gestionem des de la comarca del Baix Empordà hem tingut material necessari per fer front als casos. I ara hem rebut, que anava una mica més en retard, el del Departament d'Afers Socials i Família.
Mm-hmm. Això és una bona notícia.
Clar. Bona notícia.
Ara mateix els pacients, en tot cas, els pacients, no, disculpi, els residents, en tot cas, estan sols, no? Perquè no se'ls pot anar a visitar.
No, perquè ja portem, des de l'inici, ja portem unes 3 setmanes, que vam fer-ho de manera gradual, primer restringint les visites a una persona, llavors la següent setmana ja vam tancar el centre del tot, i llavors sí que no permetem l'entrada a ningú. sí que és cert que en els casos de, que estan doncs, a final de vida, intentem que les famílies puguin tenir un contacte i es puguin acomiadar. Per altra banda, tenim fent trucades amb tablets, amb que puguin parlar, que es puguin connectar amb els seus familiars tant com puguem. De fet, el confinament que hem fet a les residències és el mateix que pateix la població general, tothom a les cases, i evidentment deixar entrar població a dintre de les residències era un risc molt alt.
Uh-huh. Clar, en tot cas, està identificat quin va ser l'origen del focus de Palafrugell gent gran?
No. Uh-huh. No es pot saber. No ho tenim identificat, perquè a vegades és simultani, no ho saps. Nosaltres, els professionals d'entrada que venen a treballar, van i venen, no és un confinament de... tanques el centre i el centre es queda tancat a cal i a canto. No s'ha fet això, els professionals van i venen. Llavors, és molt probable doncs, que sigui... Bueno, el virus està a tot arreu, no? Llavors, com que el contagi és tan alt, realment, tot i que les mesures que has de tenir de protecció i s'han anat implantant, s'ha fet formació, vés a saber, no? És el que et deia abans, de tantes residències que hi ha a Catalunya, totes estem al bombo, hi ha hagut algunes, que són bueno, aquest 11%, que potser ara n'hi haurà més, perquè encara no estem al pic, que han patit el contagi del virus dintre la residència. Uh-huh. Però és el que diem, no? Com que està en la població general, l'origen no el podem saber.
Com estan els ànims entre els avis i àvies?
Bueno, és això, que el no tenir el contacte amb la família ho noten. Tenim tot el personal més tècnic, que ja no són el personal d'auxiliar i infermeria que estan a peu de llit, sinó també el personal tècnic, doncs, l'educadora social, la terapeuta, la fisioterapeuta, no? Que intenten establir, la treballadora social, que intenta establir aquest lligam amb les famílies, no? Aquest lligam perquè no se sentin tan sols, amb les trucades, els hi passem el telèfon i anar mantenint tota la informació, perquè no tenir informació angoixa, angoixa les famílies i els propis residents ho noten, no? Noten aquesta soledat, d'alguna manera es noten a les residències, hi ha aquest aire una mica complicat, no? Esperem que duri el més possible.
Uh-huh. En tot cas, molts ànims, molta sort. Per cert, ara em pregunten, em diuen que un oient ens pregunta, ell es pot endur el seu familiar d'una residència en aquests moments?
Sí. Va sortir ara un ordre que es podia facilitar a les famílies que volguessin endur-se el seu familiar, facilitar-ho. Sí, és cert que s'ha d'establir un protocol, se li guarda la plaça, evidentment, però a la vegada aquesta persona, quan surti, si ens ho demanen, se'ls ha de fer la prova i s'ha d'esperar que surti negativa per no provocar doncs, que pugui sortir i entri en un àmbit familiar i provoqui un contagi. Uh-huh. Això s'afavoreix, que totes les famílies que vulguin doncs, es poden endur el seu familiar. Si és cert que els condicionants de les famílies s'ha facilitat, però realment no tenim demanda en aquest sentit, perquè les famílies també estan patint a fora, no?
Clar.
Si tenen nens petits o tenen, bueno, els condicionants a vegades dels domicilis, si tenen el familiar a la residència és perquè a vegades no el poden atendre a casa seva, eh? Mm. Però tothom que ho demana se li ha de facilitar. Mm. Sí.
Doncs això que dèiem, molts ànims, que és resposta a la pregunta que ens feia ara mateix un oient, molts ànims a tot el sector, a tots els treballadors de les residències i també a tots els avis que ens puguin estar escoltant, i vaja, segur que ens en sortirem.
Esperem que sí. De moment tenim ànims per anar endavant.
Nuri Comas, directora de Dependència del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho.
S'ha decidit que s'habilitarà una partida que serà proporcional a la durada del període de confinament.
En efecte, el document està pensat per facilitar als ciutadans el compliment de les mesures de seguretat i la feina dels Mossos.
La majoria de la flota pesquera de Palamós ha decidit no treballar mentre durin les mesures de confinament.
Exacte, els municipis.
municipals van denunciar els quatre joves per saltar-se el confinament. El Reial Decret no
els permet. L'explicava que el consistori està realitzant un acompanyament de les mesures socials per, segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat, 2.355 persones es troben a les unitats.
Ara i sempre hi som. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. A la Ràdio de l'Empordà.
Les 8:35 minuts. Allà en aquest programa parlàvem amb Eduard Bosch, president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, i ens apuntava que un 20% dels comerços de la demarcació no podran remuntar després de la crisi.
Així és. Bosch va participar ahir al Supermatí, on afirmava que ens trobem en una situació econòmica molt complicada ocasionada per la pandèmia. Deia que a Girona ja s'han presentat 7.625 ERTOs amb 40.089 afectats i que la incertesa de quan s'acabarà aquesta situació fa que no es pugui calcular amb exactitud les seves conseqüències. Ho explicava així.
Tampoc sabem quan serà que ens podrem reincorporar. Això sembla que ja lent. El turisme no sabem si es perdrà i el comerç, per tant, seran mesos molt complicats. Ja sabeu que les nostres demarcacions, el turisme és el més important. Per tant, si ja passa la temporada de turisme, no sé com ho farem.
Tot i la negativitat de la situació, aspiren que el juny es normalitzi tot i que això impliqui un avantatge molt important pel sector, encara que serà paulatinament. Bosch defensava que s'ha de donar suport al comerç de proximitat i també apuntava que, segons les seves dades, entre un 18 i un 20% dels comerços de la demarcació no es recuperaran de la crisi.
Jo crec que ens anirem recuperant progressivament, que no serà d'un dia per l'altre. La gent continua tinguent por i d'un dia per l'altre no li passa. Per tant, jo crec que serà una manera molt paulatina de tirar endavant. Nosaltres les dades que tenim són una mica catastròfiques. Avui estàvem parlant en el nostre comitè executiu i ens deien que ells creuen que entre un 18 i un 20% dels comerços de la demarcació no podran tirar endavant. Per tant, des de la cambra estem fent accions perquè no sigui així i volem obrir, bueno, estem fent enquestes a la gent i estem intentant que cap empresa tanqui.
Com ho estan donant a terme tot això, evitar que cap empresa tanqui?
El president indica que han enviat uns formularis a diverses empreses i que ja n'han rebut molts completats. Ara estan avaluant quins són els principals problemes que pateixen, la majoria, segons deia, financers, però també d'incertesa en els ERTOs i de poca demanda. La cambra està intentant ajudar-los perquè aconsegueixin finançament i poder tirar endavant. A més, reclamen al govern que apliquin ajuts no reembolsables.
La Generalitat està fent el que pot. En canvi, des del govern d'Espanya crec que, només estan donant préstecs i avals. Vull dir, no estan injectant liquiditat a les empreses i aquests préstecs després s'han de tornar. I si no acaben d'anar bé les empreses i no arranca el comerç i el turisme, doncs costarà molt tornar aquests préstecs. Per tant, nosaltres el que demanem és que des del govern injectin capital directament a les empreses.
També feia una crida als ajuntaments a diferir els impostos que s'han de pagar localment i comprovar si poden donar ajudes a algunes empreses. Bosch indica que estem patint una crisi econòmica molt greu que ens pot fer retornar a la situació del 2008.
En una assemblea general de la confraria de Palamós, que es va celebrar dilluns telemàticament, s'ha acordat decretar serveis mínims. Ho explicava el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, Toni Albalat, a Ràdio Palamós. Els serveis mínims inclouen la subhasta de peix.
Això sí, aquesta subhasta estarà restringida a les barques habituals de la subhasta, que inclouen les barques palamosines d'arts menors, de l'Escala i de l'Estartit. Així ho ha explicat Albalat a l'emissora municipal.
Es garanteix la subhasta del peix, però restringit a les barques habituals de la nostra subhasta. Això vol dir les barques de Palamós, l'Escala i l'Estartit. Aquesta mesura s'ha pres, diguéssim, complementària a les mesures de seguretat implantades per la nostra confraria per així poder preservar pues, la seguretat de pescadors, peixaters i el propi personal de la confraria.
Algunes embarcacions d'arrossegament ja havien demanat la documentació per preparar un ERTO, com va explicar Toni Albalat a Ràdio Capital de l'Empordà abans que se celebrés l'assemblea. De fet, assegurava que s'hauria de tancar la confraria, tot i ser servei essencial, i que el sector quedaria molt tocat.
Sí, s'ha declarat serveis mínims, a diferència, aparentment, del que va dir Toni Albalat fa uns dies aquí a Ràdio Capital.
Albalat assegura a l'emissora palamosina que hi ha divisió d'opinions i, per això, algunes seguiran el seu dia a dia, però amb serveis mínims garantits per la llotja de Palamós.
Una bona part de la flota d'arts menors ha manifestat la seva decisió, diguéssim, de no seguir pescant, però hi ha una altra part que, bueno, doncs, per diferents motius, un d'ells és que no es poden acollir cap tipus d'ajut, hauran de seguir a fer la seva activitat.
Malgrat els pescadors artesanals sortint al mar, Toni Albalat s'ha mostrat insegur a Ràdio Palamós que les peixateries del mercat de la Llotja decidissin obrir per les poques captures i la protecció dels treballadors.
No deixem les barques de Palamós per parlar de solidaritat amb el coronavirus. I és que ja sabeu que la situació amb el coronavirus ha portat la solidaritat a la primera línia de la notícia. En aquest sentit, cal destacar que, a banda de l'aportació de material que moltes persones estan fent amb l'elaboració de mascaretes i altres materials, ara també s'hi sumen donacions econòmiques de particulars o de col·lectius i empreses.
Aquest és el cas de quatre barques de la flota pesquera palamosina que varen decidir fer l'aportació resultant de la seva última jornada de pesca, gairebé 8.000 euros, a la lluita contra la Covid-19. Es tracta concretament de les embarcacions d'arrossegament Mandorrí, Juan y Virgilio, Perla de Palamós i Tia Cinta. Els armadors i les tripulacions de les quals han aportat així i de manera desinteressada i solidària els beneficis íntegres del seu treball, uns gairebé 7.950 euros, corresponent al global que varen facturar les quatre barques després de la jornada de pesca realitzada el passat dimecres, dia 25 de març. És a dir, l'únic dia de la setmana passada que aquests vaixells van poder sortir a pescar.
Tres minuts i arribarem a 9:15 del matí. Cap de setmana, la policia local de Palafrugell ha detingut a Tamariu un noi i una noia acusats d'un presumpte delicte d'entrada en un habitatge aliè i d'un delicte contra la seguretat viària.
Els dos detinguts també van ser denunciats per trencar el decret de confinament. Es tracta de dos veïns de Palafrugell, una noia de 27 anys i un noi de 21 anys detingut en ocasions anteriors per altres fets il·lícits. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una dotació de la policia local que patrullava per l'àrea d'Aigua Gelida a Tamariu va detectar un ciclomotor estacionat que anteriorment ja havien identificat per ser conduït per una persona sense permís de conduir.
Però mentre estaven inspeccionant la zona, els agents van observar una noia i un noi fugint corrents.
Els agents els van poder interceptar a pocs metres del lloc, amagats darrere unes roques del camí de ronda. Posteriorment, els agents van localitzar un habitatge amb la porta esbotzada i al seu interior una bossa de mà amb documentació dels identificats. Aquestes dues persones van quedar detingudes per un presumpte delicte d'entrada en un habitatge aliè i per un delicte contra la seguretat viària. El conductor del ciclomotor també va quedar denunciat per manca d'assegurança i el ciclomotor va quedar immobilitzat a dependències policials. A més, els dos detinguts també van ser denunciats per trencar el decret de confinament.
Coses que passen en ple estat d'alarma. Som a Ràdio Capital, seguim parlant de donacions de material mèdic. No és donacions, sinó lliuraments que s'han de fer obligatòriament i les autoritats estan obligades a fer-ho tant legalment com moralment. I és que Dip Salut ha lliurat 30.000 mascaretes de protecció a les comarques gironines per pal·liar la manca de material de protecció per professionals de l'atenció directa.
Exacte. L'organisme de salut pública de la Diputació de Girona ha començat l'entrega als ajuntaments i serveis socials gironins de 30.000 mascaretes reutilitzables. La primera entrega ha estat el divendres 27 de març i continuarà tota aquesta setmana. Les mascaretes estan confeccionades amb material antivíric homologat per tallers especialitzats i per voluntaris de Mascaretes Solidàries Girona amb l'objectiu de pal·liar la manca de material de protecció per a professionals d'atenció directa. serviran per protegir treballadors socials, d'atenció domiciliària, de residències, policies locals, serveis de neteja viària i altres professionals municipals.
Sandrina, hem de parlar també d'accions locals.
Sí, per exemple, a Palafrugell, l'Ajuntament ha invertit en vetes i agulles de màquines de cosir per així col·laborar en la confecció de les 12.000 mascaretes previstes per l'equip liderat per Sergi del Riu.
Les farmàcies locals de Sant Feliu que estiguin de guàrdia allargaran el torn durant tota la nit, de manera que estiguin sempre a l'abast, evitant així que els usuaris hagin de desplaçar-se fora de Sant Feliu de Guíxols.
Així doncs, mentre duri l'estat d'alarma pel Covid-19, s'ampliarà el servei tota la nit i, per tant, les farmàcies de guàrdia no tancaran a una hora concreta de la nit. Així ho va informar l'alcalde Carles Botas.
I no us haureu de desplaçar a cap lloc, no haureu de sortir del municipi per trobar una farmàcia de guàrdia a partir d'aquesta mateixa setmana. Vull dir, tota la setmana.
Una altra notícia és que se faran un seguiment a les persones més grans de 70 anys.
Sí, totes les majors de 70 anys i, evidentment, residents a Sant Feliu de Guíxols. Ho faran per telèfon mentre duri l'emergència del coronavirus. L'alcalde va dir que és una feina de gran abast perquè són més de 3.000 persones i les volen trucar a totes. Així, doncs, el que faran serà que totes les persones que treballen a l'Ajuntament trucaran aquestes persones, a més d'assumir les seves feines diàries. Motes va explicar a la ràdio municipal que volen saber si les seves necessitats bàsiques estan cobertes.
Per veure com estan passant doncs, aquest confinament, com estan passant aquesta pandèmia, si estan ateses a les seves necessitats bàsiques i com des de l'Ajuntament els podem ajudar per cobrir aquestes necessitats bàsiques.
De la seva banda, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Batlloc, també ha explicat per les xarxes socials noves mesures que s'aplicaran a la població per la situació de confinament i també ha agraït la ciutadania la col·laboració i ha insistit que han de seguir amb el confinament.
Exacte, i mentre duri van anunciar els avenços que s'estan fent des de l'Ajuntament per fer la situació una mica més fàcil. D'una banda, s'ha fet el repartiment de les targetes del menjador. Ja es van entregar la setmana passada, entre dijous i divendres, i segons va anunciar l'alcalde, les que no es van poder entregar estaran a la policia municipal o bé a serveis socials. Allà es poden recollir. Batllong també va anunciar que trucaran a les persones majors de 75 anys per fer seguiment, tal com acabem de dir que farà Sant Feliu de Guíxols, i ha demanat que si algú coneix a una persona que no se li fa aquest seguiment o que no se li faran els propers dies, que ho faci arribar. Així doncs, també es crearà un equip de treball per fer aquestes trucades i saber si aquestes persones necessiten algun servei.
També s'ha creat dues brigades d'emergència.
Sí, una de les brigades serà per casos excepcionals i també per actuacions d'emergència, ho explica l'alcalde de Calonge Sant Antoni, Miquel Batllong.
Urgència, el de la brigada és ben bé per casos excepcionals de molta, molta urgència. Branques a punt de caure sobre un tendal elèctric o de telefonia, embornals embussats que puguin provocar un problema sanitari, un problema important.
L'alcalde ha assegurat que també hi haurà una brigada de lampistes i que solucionaran tots els punts foscos del municipi, però que cal paciència perquè no tots els lampistes poden treballar. I d'altra banda, Batlloc també ha anunciat que la policia local ha adquirit un canó d'ozó per desinfectar dependències municipals per tenir una seguretat extra. Va dir que és una mesura molt bona per la gent que treballa i també per les persones que només en cas d'urgència visitin les dependències municipals.
Les 8 i 48 minuts, a Santa Cristina d'Aro s'ha decidit retornar la part de la quota del mes de març de l'Escola Bressol Municipal Guirigall, en què el centre educatiu ha estat tancat, és a dir, del 13 al 31 de març, arran d'aquest estat d'alarma.
En concret, segons el decret que ha signat l'alcaldessa, Lourdes Fuentes, es faran 61 devolucions amb un munt econòmic que volta pels 5.100 euros. Inicialment, el govern havia previst, d'acord amb un decret anterior, que la quota de març compensés la primera quota que generés un cop reiniciat el servei educatiu local, però ara s'ha decidit retornar-los amb la finalitat de pal·liar els efectes negatius exposats anteriorment i així mateix proporcionar també la liquiditat a les famílies afectades. Jaume Quintana, el segon tinent alcalde i regidor d'Hisenda, ha dit que creuen que és més important que totes aquestes famílies tinguin ara els diners.
Su per matí.
A Palafrugell ja s'han repartit els cartells de la campanya Establiments Segurs contra la Violència Masclista.
Sí, aquest dilluns els agents cívics de Palafrugell van repartir a tots els establiments oberts del municipi els cartells de la campanya Establiments Segurs contra la Violència Masclista, en el que es pot llegir el missatge següent. Si aquests dies de confinament sents que casa teva deixa de ser un espai segur per a tu i els teus fills i filles, aquí truquem per tu al 900-900-120 o al 112. Per tant, la dona que ho necessiti pot anar a qualsevol dels establiments on veurà aquest cartell i des d'allà trucaran en la línia d'atenció a la violència masclista al 900-900-120 o al 112.
D'altra banda, l'Ajuntament continua oferint els serveis normals de suport a la dona.
Exacte. L'Ajuntament de Palafrugell segueix oferint el servei de suport i acompanyament a les dones per telèfon, WhatsApp i correu electrònic de dilluns a divendres de 9 a 3. Podeu trucar al telèfon 972-611-879 o al WhatsApp al 644-184123. També podeu fer un correu electrònic espaidona@palafrugell.cat. També hi ha un telèfon d'urgència dels serveis socials al 972-613-142, extensions 101, 102 i 103.
Nou minuts per arribar a les 9 del matí. Avui el comentari, molt centrat en la salut pública catalana i en la crisi del coronavirus, ens el deixa l'escriptora Rosa Regàs.
No es pot pas dir que els catalans, siguem o no independentistes, ignorem que Catalunya, avui, en ple coronavirus, funciona encara amb els pressupostos del 2016. Sigui perquè durant 218 dies, del 27 d'octubre de 2017 fins al 2 de juny de 2018, quan per vergonya dels uns i dels altres va estar sotmesa a l'article 155 de la Constitució espanyola, sigui per la poca traça dels presidents de la Generalitat que des de llavors han estat incapaços de trobar aliats que votessin els nous pressupostos. O sigui, que fa 4 anys que els catalans vivim d'aquelles espectaculars retallades que al començament de la dècada va fer, com si res, el llavors president senyor Mas, i que, fora d'alguns arranjaments, també del no-res, seguim patint avui com si acabada aquella crisi encara fóssim a aquell nefast any. També sabem els catalans que tot això va deixar la nostra sanitat pública en el pitjor lloc, no hi ha de totes les autonomies d'Espanya, sinó a la cua de la dels països d'Europa. Hi haurà qui acostumat a pensar i creure que quan donem aquestes males notícies estem fent el joc a Espanya, l'eterna culpable de tot el que ens passa, com saben molt bé tots els que es neguen a veure les coses tal com són. El que estic dient no són més que manipulacions que no donen informació, sinó que embruten el nom de Catalunya quan directament no menteixen o manipulen la realitat. El cas és que, distrets dels nostres polítics i tots aquells que es cuiden de convèncer el poble que per la nostra desastrosa i sotmesa situació, sigui la de la sanitat pública com l'educació o la de la llibertat d'expressió o qualsevol altra, només s'arreglarà quan tinguem la independència que mereixem, no ens entretenim a parlar del que hauríem d'arreglar entre tots. Sigui el que sigui el que pensem, del que està bé i del que no ho està, i del que hauríem de fer per millorar amb la intel·ligència, els coneixements, el nostre vot sobretot, però també la nostra lucidesa, i vivim en una mena d'entelèquia que només s'ocupa de trobar possibles injustícies cap al nostre poble que justificarien la feina del dia a dia. És per això que avui he volgut donar-vos un link que pels que escolteu aquest text no el trobareu, però que sí que està en el text escrit, o un lloc a internet d'eldiario.es del dia 18 de març, és a dir, d'ahir, on hi trobareu un article d'Arturo Puente, Los recortes de CiU y la falta de presupuestos lastran la sanidad catalana ante la emergencia del coronavirus, que recull en el text les declaracions de l'economista Guillem López Casanovas, expert en gestió sanitària, que acaba de publicar La malaltia de la sanitat catalana, que diu: Tenim dates per ser contundents. Si les coses no canvien, em refereixo a la financiació autonòmica de la sanitat, acabarem en el pitjor dels mons. I la de Josep Maria Puig, tot just anomenat secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, segons el qual som un dels sistemes més disminuïts del nostre entorn, tant en personal, en el que es tracta de personal, com en materials i com en pressupost. Catalunya és la cua de la despesa sanitària per habitant. M'agrada escriure, i sobretot m'agrada escriure sobre el que he estudiat i investigat, i em preocupa i del que penso que pot ajudar a defensar allò en el que crec, com és el cas ara de la sanitat pública. La situació de debilitat i mancances de la qual avui patim tots, sobretot els malalts i els que hi treballen amb passió. I és per això que us dirigeixo als que coneixen infinitament millor que jo el gran perill en què avui es troba la nostra sanitat, perquè estic segura que seran ells, per savis i experimentats i plens de coratge per dir i repetir el que saben, els que us convenceran de que penseu el que penseu i cregueu en el futur que cregueu. Hi ha molt poques coses més necessàries avui a les que faci falta la nostra ajuda per recuperar-se i subsistir, perquè el nostre benestar depèn d'ella, de la sanitat pública. Siguem pobres o rics, fins i tot aquells poderosos que a l'hora de la veritat la necessiten encara que no sàpiguen com deixar de banda el seu etern paper descalificador i insultant quan són a l'oposició, oblidant-se de tot el que van maltractar i manipular la darrera vegada, fa 4 dies, com aquell que diu, a la sanitat pública, quan es van apuntar a la crisi del 2008. La crisi del 2008, aquella que va venir per quedar-se, que ens l'ha deixat tan destrossada que ja quasi està en mans del capital i aviat deixarà de ser pública i podrà durar per sempre si no hi posem tot el nostre esforç, el nostre seny, la nostra solidaritat i sobretot el nostre amor.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Els divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar, amb Martí Seguer.
2 minuts i arribarem al final del programa, però com últimament ja ve sent habitual, allargarem una mica perquè tenim moltes coses per explicar. De les quals és anar cap a Torroella de Montgrí per parlar amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cogut de Torroella. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia. Bueno, quan la primavera s'hi posi, perquè sí. Això és tremendo.
I ara ens deia el nostre company, l'Albert, que plourà una mica, però a partir del cap de setmana ja tot va cap amunt, almenys pel que fa al temps.
Jo espero sol com manar.
Com estàs?
Bé. Aquí en el Cucut, esperant veure els resultats de tenir una pàgina web, que veig que no són gaire eficients, però res, aquí aguantant el tipus, tu, que el dels autònoms ho tenim molt negre.
Clar, és a dir, vosaltres seguiu venent per internet, eh?
Sí, nosaltres tenim pàgina web. Mai hem sigut agressius en publicitat ni tot això, perquè a nivell territorial la gent ja ha sigut, bueno, vingut fins aquí, i a més l'oferta de la llibreria és prou simpàtica i àmplia com perquè donin gust també de venir-hi a passejar. Però clar, ara que no hi ha ingressos i que els llibres són a dintre de la llibreria, ja hi anem, fem envios per correu i estem enviant llibres, però bueno, ens agradaria poder que fos més útil això.
Doncs mira, no farem publicitat agressiva, però va, digues la pàgina web.
No, sí, llibreriacucut.cat és... sí. No, i a més, vull dir, qualsevol que busqui una llibreria, és fàcil que vegi si aquella té o no té pàgina web. Vull dir que, vaja, si dius, ostres, el llibre per Sant Jordi, doncs va, si ja el tenen, l'agafo. Qualsevol cosa.
El que dius és que sí que esteu a la pàgina web aquesta, llibreriesobertes.cat.
Sí, però aquest és un altre tema. Ja, algun dia ja l'explicarem, perquè és un tema més complicat.
És més complicat.
O sigui, això, bueno, vull dir que és una bona iniciativa per qui no tenia pàgina web, però pels que en tenim poder no era necessari. El que passa és que sí que tenim ganes d'estar a qualsevol iniciativa cultural i d'empenya i de que la gent ho pugui aprofitar. Però la cooperativa el que fa és... recollir les dades de tota la gent que té ganes d'acollir-se en aquesta iniciativa, que són clients de llibreries independents i petites, i pren nota de la comanda que vol aquest client i a la llibreria li passa el llistat del que li han comprat, però si té un llibre l'ha de guardar fins que s'obrin les portes, perquè teòricament és per esperar... O sigui, que tinguin ingressos, que les llibreries tinguin ingressos assegurats, diguem, per quan puguin obrir la porta.
Clar.
Però què passa? La llibreria que no té pàgina web i està parada, això està molt bé, perquè, mira, agafa el llibre, el guarda, i al cap d'una setmaneta li pagarà la meitat d'aquest llibre. És a dir, un llibre de 20 euros, aquesta llibreria en cobrarà 10. I quan tot això s'acabi, que el client vagi a buscar el llibre, la cooperativa li pagarà els altres 10. D'acord? Això què vol dir? Que si tu ets una llibreria que ja tens pàgina web, si el client t'ho compra tu, li envies el llibre, el cobres sencer i el té en dos dies. El té en dos dies, tu cobres el que has de cobrar i no hi ha ningú més al mig. O sigui, s'ha posicionat com una idea d'ajuda, i evidentment ho és, però per qui no tenia recursos per arribar en l'últim client.
Sí, sí, ja ho entenc.
Però vaja, benvingudes siguin les accions que fan col·lectiu i que fan d'allò, però es tracta de pensar això. Jo he tingut un parell de comandes d'aquesta a través de Som, i els llibres són a la llibreria i el client ja ho podria tenir, perquè hauria pogut portar correus.
Clar.
I jo ja l'hauria cobrat tot, quan no he cobrat res.
Clar.
Bueno,
i escolta, una de les coses que fa més ràbia és que el vermut literari d'aquest any no es podrà...
Sí, no podrem fer el nostre berenar literari.
Això,
és veritat,
literari.
Ja el vam haver d'anul·lar. De fet, ho vam decidir 3 o 4 dies abans de tot això, perquè o sigui, si ens tancàvem el dia 18, per dir una cosa, el confinament començava el 18, nosaltres el 13-14 ja vam veure que no seria possible, perquè entendreu que la moguda de gènere i sobretot tu entendràs molt bé, els mitjans de comunicació vulgueu tenir la llista dels autors confirmats i ja prepareu 15 dies abans les entrevistes que fareu. Era una incògnita absoluta, qui vindria, qui no vindria, qui podria mantenir-ho. Jo crec que estem passant una situació tan difícil, que a nivell emocional ara és supervivència,
sí.
Però quan s'acabi poc ho sabrem com estem.
Clar.
O sigui, saps? Jo què sé, no, ara ja hi ha una qüestió d'una malaltia, però jo recordo Boban Minic, quan va explicar el setge de Sarajevo i va explicar com estaven, tots els que van sobreviure no van tenir res de malalties mentre hi va haver el setge. Quan es va acabar, tot van ser grips, tot van ser dolors, tot van ser de tot. O sigui, el cos i tots nosaltres reaccionem d'una manera que encara ara no ho sabem. A finals d'abril no sabem com estarem.
Clar.
Encara que siguem al carrer, eh?
I no us plantegeu fer-ho, no sé, a l'estiu o en algun moment, més endavant, o a la tardor?
No ens ho hem plantejat, no vol dir que... Jo crec que si féssim alguna cosa no faríem el berenar literari, perquè ens fa molta il·lusió mantenir el Dijous Sant. Clar. És com si passessis la processó de Verges un altre dia. Ja sé que el berenar literari no té a veure amb cap acte religiós i la processó sí, eh? Però hem treballat molt també per mantenir el Dijous Sant com a dia de fer-ho, i no sé, veient quina edat es posi el Sant Jordi, potser es podria fer una alternativa a lo del vermut que deies en comptes del berenar, eh? Però vaja, no dic res, eh? Tot això ara ja és perdar per perdar, i no...
Sí.
No, només és que saps què passa? Celebrarem el desè any, o sigui, el proper berenar literari que fem serà el desè.
Clar.
I també tinc ganes, tenim tots plegats, anem a estar perdant i tenim ganes de que sigui un desè aniversari, home, amb tots els ets i uts, i que dintre de lo possible tingui les característiques i la de sempre, vull dir que no sigui tan diferent com que estiguem en ple mes de juliol.
Doncs l'any que ve, que no passarà res, per esperar una miqueta, i l'esperem, ens vindrà més de gust que arribi aquest desè berenar literari. Escolta, ens estem anant de tema, la qüestió aquí et truquem per fer una recomanació
per una
literària.
Novetat.
Una novetat fem avui?
Sí, vull fer una novetat molt esperada per la llibreria El Cucut, perquè estimem molt a l'autora, li tenim una debilitat, aquesta és la veritat. Sempre quan fem faixes d'aquelles que heu vist, més de vosaltres, amb ella sempre hi posem, ens agrada la Quartiella. Doncs Maria Mercè Quartiella, autora de Germans Gairebé Bessons, que va ser Premi Llibreter, ha tornat, diguem, a l'editorial Mare, a l'editorial Origen, amb el que va publicar aquest llibre, amb un recull de contes, que es diu La Font i els dies, i l'editorial és Brau Edicions, en aquesta col·lecció Verd Nil, que és una col·lecció petita, però que, bé, crec que tots els títols que hi ha, que són molt diferents uns dels altres, poden agradar a tot tipus de lector. La Font i els dies, tal com us dic, és un recull de contes en el qual la Mercè Quartiella porta encara més enllà del que ha fet sempre aconseguir que la quotidianitat, la senzillesa i la vida normal com qualsevol de les nostres esdevinguin literatura. Ella fa una observació, veu una imatge i la retrata. El que passa amb els personatges són coses que ens poden passar tots. De fet, l'últim recull de contes que va tenir el Premi Mercè Rodoreda es deia Gent que tu coneixes. Amb aquest títol també ja entenem que vol parlar dels nostres veïns, dels dependents de supermercat i dels transportistes de carn, en aquell cas. La Font i els dies té una imatge central, una peça, que és la fotografia de la portada, a la font amb quatre peixos de pedra, dels que de la boca dels peixos surt aigua, que per aquesta font hi han passat i passen, o en tenen records, tots els personatges de tots els contes del llibre. Per tant, en un moment o un altre, quan comences a llegir un conte del recull, estàs pendent de quan sortirà la font. I, evidentment, l'art de la Mercè Quartiella és aconseguir que això sigui molt natural i molt lògic. Mm-hmm. Em falta rellegir-ho, fins i tot tinc ganes de fer-ho, per posar una mica dates dels personatges per veure si algun dels personatges coincideix a passar en aquesta font. En els diferents contes, eh? Això és un joc que segurament ella pretén que fem, i de moment he fet una lectura ràpida, perquè tot el que escriu ella m'ho empasso en dos dies, I de moment és això, eh? Quotidianitat, gent senzilla, observacions, estats d'ànim, no són contes amb una gran sorpresa final, però són amb somriures, són amb treure's el barret en alguns dels textos. No sé si vulgueu que us llegeixi al principi d'un conte.
Vinga, sí.
La imatge d'una noia que està esperant el xicot perquè li ha de dir que marxarà del poble perquè té una oferta de treball a Alemanya. Ui, perdó. I té una oferta de treball a Alemanya i... Ui,
que... Truquen. Ho
i, sí. I...
No pateixis, si l'has d'agafar...
No passa res, no. Doncs això, té una oferta de treball a Alemanya i li ha de dir que no... Bueno, s'ho ha guardat, tot i que ja fa 2 mesos que ho sap. Diu, la Clara ja fa una estona que s'espera. El cos inclinat endavant gira el cap en la direcció per on creu que vindrà en Gabriel i es pregunta per què fa tard. En aquest moment, expectant d'immobilitat, sembla una estàtua sobre el banc de pedra, aturada en el temps contra els arcs de la façana. No vol enviar un missatge al seu xicot, encara no. Poden ser moltes les raons que l'han entretingut, totes perfectament raonables. Segur que quan arribi s'excusi el retard tindrà una explicació absolutament lògica i trivial. A més, ja li van bé aquests minuts extres per repassar el pla, que fa setmanes que rumia amb més voluntat que aparicia, per valorar un altre cop les estratègies dissenyades per encarar-lo, i ara ja no li semblen tan astutes. No s'hauria d'haver esperat tant, potser, pensa, mentre s'encanta la gent que va amunt i avall amb pas decidit i resolt. Els passejos amples com aquest sempre li provoquen una certa sensació d'ordre, amb el trànsit fluid endreçat en dues fileres, com si aquests que s'assumessin al corrent de la gent que puja o baixa, on viuen a totes dues direccions i cada un escull un cantó de la vorera, els que van endins cap al sud, els que van enfora cap al nord, o la inversa, com migracions humanes que podrien ser de meduses arrossegades pel flux de les aigües, tinguessin pressa per arribar a algun lloc. La veritat és que el viatge d'en Gabriel a Cardiff ho ha precipitat tot i que si no fos per aquesta petita circumstància casual imprevista, encara disposaria d'uns dies de coll per escollir un moment propici, si és que existeix. Fa dies que mira de trobar-lo i cap li sembla prou idoni per deixar anar la seva particular bomba informativa. Bueno, paro d'aquí. Si podeu veure que la Mercè Portiella és una autora que el que li agrada és això, poder descriure una imatge, una situació en la que tu has viscut, en la que tu has estat en un passeig ple de gent asseguda o enfilada en un banc i mentre vas veient que la gent puja i baixa amb presses, que ningú es mira, que amb prou feina s'asseguden i mentre ella va pensant com se'n sortirà per dir-li a aquest noi que marxa un mes. Quan, a més, ja feia un temps que s'estaven mirant un pis, en aquest cas sí que puc desvetllar-ho perquè després passen moltes més coses, s'estaven mirant un piset que, de vistes molt boniques que donaven a la font dels quatre peixos de pedra. I aquesta és la imatge que ens dona la Mercè.
Doncs, Teresa, deixem que t'estan trucant. Moltes gràcies, molts ànims. Llibreria elcucut.cat, n'hem quedat?
Exacte, estem aquí. Podem enviar llibres per correus amb tota normalitat i amb tot el permís de sanitari i de tota mena.
Molt bé.
Tota garantia.
Doncs que vagi bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu,
adéu.
Bon dia.
Arribem ja al final del programa i ho farem repassant el temps que ens espera per les properes hores. Doncs, Dani, fem un repàs d'aquest temps.
Sí,
disculpa que t'hem tingut esperant, eh?
No passa res, era interessant escoltar.
Sí, oi que sí.
Molt bé, doncs fem un repàs. Sí. El temps que continua ennuvolat, amb pluges que aniran de forma intermitent passant al llarg de les hores per sobre la comarca del Baix Empordà, poden ser una mica més intenses de cara a la tarda i propera matinada, dijous també amb pluges, però de cara a la tarda ja anirà millorant i de cares a final de setmana millora l'estat del cel amb més sol.
Perfecte, doncs, i més sol, i pel que veig, a partir de la setmana que ve, sol absolut, no? Sembla, ja, i bones temperatures. Això que ens demanava la Teresa.
Puja la temperatura, de fet es va normalitzant també per l'època de l'any, perquè cada vegada tenim més hores d'insolació. Avui és com una pausa, perquè tenim una mica de llevant, però la tendència és a que vagi recuperant-se la temperatura i també amb més sol, exacte.
Perfecte, vinga, moltes gràcies, fins demà.
Adéu, fins demà.
El Supermatí acaba aquí, quan són les 9 i 14 minuts, ara mateix, un minut per arribar a un quart de 9 del matí. Aquí a la sintonia de Ràdio Capital, la millor música del món, com sempre, 24 hores, i també 24 hores a la nostra pàgina web. Tota l'actualitat del que tingui relació amb el Baix Empordà i també amb el coronavirus, i tot el que no sigui també el coronavirus, perquè de tant en tant passen algunes coses que, per cert, avui no ens ha donat temps d'explicar aquí al programa, però que explicarem demà. Perquè el Supermatí, ja ho sabeu, torna demà a les 8 del matí, puntuals. Fins demà.